alimento que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
Això ho va dir fa un parell d'anys un president de govern. Poca broma, eh?
Poca broma, sí.
Fa uns dies vam encetar una polèmica sobre un tema tan trivial com si els ous s'havien de guardar o no a la nevera. A partir d'aquí, ens van sorgir a la reunió del programa altres qüestions relacionades amb la conservació, manipulació dels aliments. Moltes d'elles són autèntiques llegendes urbanes. Per això, avui obrim un consultori especial per resoldre tots els dubtes que podeu tenir sobre un tema tan quotidià com aquest. L'encarregada de respondre a totes les preguntes és la catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, Maria Carme Vidal. Doctora, bon dia.
Bon dia.
Aviam, comencem plantejant el tema que ens va generar el debat, els ous, eh? Dins o fora de la nevera?
En principi, tots els productes frescos, com a norma general, dins de la nevera.
Val.
Per què? Perquè el fred ajuda a que la vida útil del producte sigui més llarga.
Val. Hi ha algun marge de temps per consumir els ous que hagin superat la data de la marca de la closca?
A veure, la marca de la closca és una marca de consum preferent. Aquí s'ha de diferenciar entre el que és el consum preferent i la data de caducitat. Uh-huh. Quan és una data de caducitat és més estricta.
I quan com és... sabem quan és una data de caducitat?
Ho diu. Caduca o consumir preferentemente antes de.
Val, però preferentemente vol dir que també és preferentemente, no vol dir que sigui...
Sí, el que passa que vol dir que a partir de la data de caducitat, en principi, després podríem parlar de matisos, no? Ja no es garanteix la seguretat després d'aquesta data. Mentre que l'altra vol dir que fins a aquest moment està plenament garantides totes les qualitats sensorials del producte. La data de caducitat fa més referència a la seguretat i l'altra més a pèrdua de qualitat de tipus sensorial i...
Parlant en plata, un ou, teòricament, l'endemà d'aquella data que posa la closca encara està bo,
sí,
i un iogurt de l'endemà d'aquella data que ens posa allà, que diu consumir preferentemente, vol dir que a partir de llavors...
El iogurt és un cas especial.
Sí? Vaja.
Sí. El iogurt... Volia dir una altra cosa respecte a les dates aquestes, perquè tampoc són... A veure, tampoc són una garantia absoluta, perquè és més important com s'ha mantingut el producte que no la data en si mateixa. O sigui, si un producte no l'has mantingut en les condicions idònies, encara que tingui una data de caducitat més llarga, potser s'ha fet malbé abans. O sigui, les dates de caducitat sempre són, sempre i quan el producte s'ha mantingut en les condicions que s'han de mantenir.
Per cert, obro un parèntesi, esperem recuperar el tema de l'internet que ha caigut en picat, que no és un clàssic, i esperem que es pugui recuperar, és un clàssic, si no seria RAC1, i esperem recuperar-lo el més aviat possible. La recomanació aquesta de menjar 3 ous només a la setmana és correcta?
No.
No.
Això és bé d'una cosa que es pensava abans, i és que es pensava que els ous eren molt rics, que tenien molt colesterol i que aquest colesterol aquest colesterol d'aquest aliment era molt determinant en el colesterol de la sang. Ara sabem que la hipercolesterolèmia, o sigui, el colesterol elevat a la sang,
sí,
més que pel colesterol dels aliments ve per el consum excessiu de greix saturat.
Va.
I per tant, ja no. Ja
els
no.
Aliments es fan...
El que passa que deixa'm acabar. El que passa que, com tot, també, o sigui, hi ha un pilar fonamental per una bona dieta, i és que sigui el més variada possible. Llavors, clar, si diem és que hem de consumir molts ous, inevitablement això implicarà que altres productes no es consumeixen. Per tant, no per el que es pensa, però com tot, ha de ser diversa la dieta i variada.
Val. Preguntes concretes. Els aliments es fan malbé al congelador?
La congelació és la tècnica que fa que durin més els productes. En principi, si està congelat i no es trenca la cadena del fred, el deteriorament, que majoritàriament ve per la via microbiana, o sigui, perquè els microbis s'implanten allà i ho fan malbé, no es produeix perquè en la congelació no sobreviuen.
La verdura congelada perd nutrients?
Torno a insistir, la congelació és la tècnica més eficaç per mantenir les qualitats dels aliments. La congelació en si no fa perdre nutrients. El que pot passar en els productes congelats és que en el moment de descongelar-los hi ha una mica de pèrdua d'aigua perquè s'han trencat en les cristalls del gel. Llavors, en aquesta aigua que es perd, si no és una verdura que fiques a dintre per bullir, però si és un producte que l'aigua no es fa servir aquesta aigua de descongelació, ahir poden perdre's alguns components hidrosolubles.
Però,
és significatiu, no.
És veritat que si posem un bistec submergit en la Coca-Cola el pot fer desaparèixer?
Desaparèixer? A veure, aquest és un tòpic,
el gran mite de la carn,
sí,
de Coca-Cola.
Això és una qüestió d'acidesa, però això es passaria igual en qualsevol... No es desfà del tot, perquè a més jo per curiositat també ho he fet a casa, o sigui, no es desfà del tot.
Val.
Però, a veure, amb un suc de llimona també passaria. És una qüestió d'acidesa.
Ah, d'acidesa.
Clar, en un vinagre també. I el que volia dir és que l'estómac, l'acidesa de l'estómac natural, és molt més forta, però molt, molt més forta que qualsevol d'aquests aliments. I, per tant...
És molt dolent menjar la part cremada de les torrades?
Home, si menges quantitats industrials, doncs sí, clar. Perquè el que se sap és que en aquestes parts torrades hi han uns components que en dosis altes i en animals d'experimentació s'ha vist que són cancerígens. Vale? Això és veritat. Val. Això és veritat. El que passa és que les quantitats normals que et pots prendre no fan
res.
Aquest efecte, no fan res. I a més, o sigui, ens exposem més a aquests components tòxics en la vida diària, pel fum, pel tabac, per altres, pels incendis, per moltes altres coses que no per la via alimentària.
Ara li parlaré de dos plats que haurien de ser... Jo sé que hi ha un restaurant que el segon que li explicaré el fa. I n'he menjat, com a tal. Però ara parlaré de dos plats que jo crec que haurien d'estar a les cartes. Un és allò que diuen els valencians de la garraeta. L'arròs enganxat.
La part sucarrimada.
És a dir, la part sucarrimada. Això que hauria de ser un plat, com a tal, és a dir, el sucarrimat, això és dolent?
Estan en el mateix cas que abans. O sigui, aquestes parts torrades, el que passa és que quan uns components tan normals dels aliments com són les proteïnes, els hidrats de carboni o els greixos s'escalfen de manera molt forta i es cremen, es formen aquests components. Uh-huh. Llavors, clar, una petita quantitat, el que deia, o sigui, les quantitats normals, no passa absolutament res. Ara, clar, si menges quantitats, torno a insistir, molt, molt elevades, doncs, home, no seria recomanable.
Val.
Més que res perquè no se sap, o sigui, perquè se sap que en animals poden produir aquest tipus de problemes. En l'home, clar, no li vas donant cullerades d'aquests potencials cancerígens, però més val prevenir que curar.
Molt bé.
I per tant, però torno a insistir, o sigui, serien en quantitats molt elevades, perquè si no passaria res.
La pell de pollastre, que és un altre plat, que això sí que hi ha restaurants que el fan, la pell de pollastre té hormones que poden fer créixer els pits?
Això és un bulo que va sortir d'una vegada que sí que es va veure que es donaven hormones per fer créixer uns animals. El que s'ha de dir és que estan prohibides les hormones per fer créixer els animals. I, per tant, en principi no ha d'haver-hi. No ha d'haver-hi. És que no hi ha d'haver-hi hormones. Va. No hi ha hormones. Estan
Perfecte.
Prohibides.
Hi ha una quantitat de greix allà important.
Hi ha greix, això sí. Si es fessin malament les coses i algú li donés per posar hormones esteroïdees, és veritat que anirien a la pell. Però el que s'ha de dir és que no es fan servir. Val. No es fan servir aquestes hormones i altres mitjans, o sigui, no es fan servir.
Recomana evitar que mengem el cartílag del pollastre?
No, ni cal recomanar-lo, ni cal tampoc desaconsellar-lo. O sigui, és una proteïna, perquè són els tendrons, és una proteïna que des del punt de vista nutricional no té gaire valor, però tampoc fa mal, i per tant, ni recomanar-la ni no recomanar-la. Val. O sigui,
el sèrum que hi ha als iogurts... És perjudicial? És
no.
A dir, el sèrum estem parlant d'aquella aigua, d'aquell líquid que hi ha quan treus, hi ha aquell líquid que... I cadascú fa el que... Això també és una altra teoria. És una altra teoria. Hi ha gent que se la beu, hi ha gent que la llença, hi ha gent que la remena i queda allà, cadascú qui fa la seva. Jo, per exemple, sóc dels que llenço. Faig malament o faig bé? És igual.
A veure, això és un procés natural. A mesura que el iogurt és un producte viu, els bacteris que estan allà estan vius i, per tant, van actuant i van acidificant una miqueta el producte. I, com a conseqüència d'aquesta acidesa que es va formant, es van, diguem-ne, coagulant proteïnes i es va separant aquest líquid.
No.
És bàsicament aigua, amb una mica de components solubles en l'aigua.
Res greu.
Res de dolent, no. En absoluto.
Hem de treure l'espuma del brou? Aquella mena d'espuma moltes vegades...
Sí, que és molt lletja.
Que és molt lletja, efectivament, que fa brut,
Però és lletja.
O sigui, no és dolenta, és lletja.
No. Sí, què hi ha en aquella escuma? Aquella escuma hi ha una miqueta de greix que puja, perquè pesa menys que l'aigua, i una miqueta de proteïna ja comença a desfer-se i d'aminoàcids que estaven a la carn.
Res
de dolent.
Rescalfar els aliments més d'una vegada fa perdre gaire propietats?
A veure, cada vegada que s'escalfa hi ha components que són, diguem-ne, termosensibles, o sigui, que l'escalfor fa que es redueixin. Bàsicament estic parlant de vitamines. Llavors, en principi, cada vegada que se rescalfa, per exemple, a vegades parlem del brou, no? El brou és un bullit. Aquí les vitamines, en bona part, ja s'han destruït. Clar, si a sobre l'anem rescalfant, doncs sí que se'n van destruint. Que passa que això tampoc és un drama, perquè torno a insistir, o sigui, si només mengéssim brou cada dia o un producte d'aquest, clar, sí que aquestes vitamines o aquests productes que estaven allà i que s'han perdut per tipus de tractament se perderien, però la gràcia, la base de tot és que mengis variat, en el qual el que no ve d'una vitamina per un puesto lo ve per un altre. Va.
Deixar una cullera metàl·lica dins el iogurt o dins la sopa és dolent?
Jo no tinc ni idea, però crec que no.
Val. Una llauna de conserves oberta, no la podem guardar a la nevera? O l'hem de guardar?
L'hem de guardar a la nevera. A veure, tots els productes... A veure, hem de tenir clar que no vivim en un món estèril. Per tant, estem rodejats de bacteris, de microbis... els aliments han de també tenir present que són rics en nutrients per nosaltres i pels bacteris. Per tant, clar, quan està obert i està exposat a l'ambient, per disminuir la velocitat de creixement d'aquests bacteris va bé el fred.
Val. El tel que es forma... diu que jo em bec l'aigua de la llauna dels espàrrecs. És dolent? I l'aigua de les escopinyes, coi, hi ha gent que... I la de les olives. I la de les olives.
A veure, és una aigua...
M'està agafant una salivera amb el que acabo de dir de les olives? No, tu no t'agafes salivera? Tot això es pot veure? Quan érem petits hi havia autèntics golafres dels líquids aquests.
Dels líquids. A veure, aquí hi ha aigua, bàsicament... que passa que hi ha sal, òbviament, perquè la sal és un element que es fa servir per conservar, pot haver-hi algun additiu que també es fa servir per ajudar a la conservació. Dolent no és.
No.
Ara, nutritivament és interessant? Jo diria no.
Tampoc,
eh?
El tel que es forma a la llet, que moltes vegades quan l'escalfem es crea un tel...
És el greix de la llet.
O sigui, l'hem de retirar si volem veure amb greix, i clar, si no, fora.
Clar. O sigui, quan es fa la llet desnatada o descremada, el que es fa és treure precisament això, aquest greix. O sigui.
L'alcohol engreixa molt?
Sí.
Sí.
A veure, molt. Tot és relatiu perquè tot depèn de la quantitat, eh? O sigui, tot engreixa més l'aigua i el que es queda al plat. Això és una dita que és ben certa, no? L'alcohol té 7 quilocalories per gram. Vale? Si ho comparem amb el sucre, que té la fama de que engreixa més, el sucre té 4 quilocalories per gram. Vale? Per tant, òbviament, això és important.
Important.
El greix... Qualsevol tipus de greix, fins i tot l'oli d'oliva, vale, perquè a vegades també les coses se'n van, són 9 quilocalories. Per tant, després del greix, l'alcohol seria el producte més calòric. Per gran d'alcohol. Ara això s'ho transformem
Quin
en begudes.
Quin tipus d'alcohol?
Alcohol. No. Això és alcohol, etanol. Vale. Ara, clar, parlem d'una cervesa, per exemple. Una cervesa que pot tenir un 7%, un 8%, depèn de la cervesa, un 10% d'alcohol.
Per entendre, les begudes diríem
si
alcohòliques...
Si tenen un 10% d'alcohol, tenen 10 grams d'alcohol. Vale? Per 100 mil·lilitres. Per tant, el que has de fer és 10 per 7.
10 per 7?
Clar, 7 quilocalories, 10 grams per 7 serien 70 quilocalories. Si agafem un vi de 5, i 5 quilocalories per gram.
Sí.
Perdó. 5 graus alcohòlics, o sigui, 5 grams d'alcohol...
Normalment el vi va entre els, diguem, 11, mínim, sí, i els 15...
Depèn, els més baixos, ara tirar per baix, és veritat. O sigui, el que s'ha de fer és convertir els grams d'alcohol, multiplicar-los per 7. Però tenint en compte la quantitat,
sí, però per entendre, és molt pitjor un whisky que no una copa de vi.
hi ha un principi que diu que les mesures estàndard, o sigui, les mesures de bar, aporten la mateixa quantitat d'alcohol. Per què? Perquè la mesura d'un whisky, la quantitat normal, l'estàndard, és més petita que la que prens de vi o que la que prens de cervesa. I per tant, al final quedaria compensat.
Hem de deixar refredar, això és una altra, és bona aquesta, hem de deixar refredar el menjar que ha sobrat abans de guardar-lo a la nevera? Moltes vegades diu, escolta, acabes de sopar i t'has fotut uns macarrons que estaven...
Acabes de cuinar, perquè quan has acabat de sopar ja està fred.
No, però depèn. Depèn. O, per exemple, les sobres, que tens unes sobres que han quedat i encara no està calent, no està fred, que encara està tebi.
Encara és més fort l'altra mita, que és de un cop cuinat s'ha d'esperar per refredar-lo, o sigui, seria el mateix, o sigui, en principi, no.
Val.
Des del punt de vista, si de cas això s'hauria de mirar per una altra raó, o sigui, si tu fiques un aliment calent a la nevera, clar, la temperatura puja. I llavors, clar, jo pot suposar que per mantenir un altre cop la temperatura fas un cost energètic més alt. Ja. Vale? Però l'aliment en si, al revés, és bo, o sigui, que no passi per la mateixa raó que dèiem abans, o sigui, quan l'aliment està exposat hi ha una temperatura més aviat calenteta, els microorganismes és que ho tenen tot allà, tenen els aliments, tenen la temperatura per estar còmodos. O sigui...
Hem de descongelar els aliments a temperatura ambient o a la nevera? Allò que diem, mira, com demà vull fer aquesta espatlla de xai i la tinc al congelador allà tota tiesa, doncs la trec i la poso en un plat a sobre, com es diu ara, sobre el marbre.
El mateix que abans. O sigui, la resposta és la mateixa sempre. O sigui, estem rodejats de bacteris i, per tant, l'ideal seria descongelar-lo més lentament en la nevera, protegit. Per què? Perquè a temperatures més baixes els microorganismes no poden créixer. Val. O creixen més lentament.
Val. Més. Les olives en creixen molt?
Les olives, a veure, si prens una no, si prens 500 sí.
Ja, sí, però vull dir que aquella, el mite que diu, si et prens dos o tres olives és com menjar-te un bistec.
No.
Això és fatal, eh?
Això no, o sigui, les olives tenen greix, clar, perquè és la base de l'oli, i per tant, i l'oli és greix, no l'oblidem. El que passa que una ració estàndard d'olives, ara no sé quan són... Un 100 grams d'olives, em sembla, parlo de memòria, eh? Per tant, les xifres no ho sé, poden estar rondant els 150 quilocalories.
Vale.
Jo no sé si 100 grams d'olives és una ració, em sembla que és menys.
Vale. Els peus de porc a la brasa són una bomba de greix?
No. Els peus de porc... Els peus de porc tenen una mica de greix, producte d'origen animal, però sobretot tenen col·làgen, una proteïna que des del punt de vista nutritiu no és gaire bona, però que evidentment tampoc és dolenta. Moltes vegades, o sigui, el valor calòric del plat no està en la matèria primera, o sigui, els peus de porc, sinó les salses i els acompanyaments que es fan.
Val.
Això sí.
Les xufles de l'orxata engreixen molt?
La horchata o les xufles?
Les xufles, com a fruit.
Home, això és un tubercle, té hidrats de carboni. Sí, seria comparable, podria ser comparable més o menys, o sigui, ara també ho parlo sense
els números, les fines. L'aigua amb gas és pitjor que l'aigua sense...
Seria comparable, espera, a un fruit sec.
A un fruit sec, va. Vale. L'aigua amb gas és pitjor que l'aigua sense gas?
L'aigua amb gas pitjor, no. Ni pitjor ni millor, és diferent.
Però no, home, ja, sí, home, si fins aquí arribo, però vull dir que per al tema d'engreixar, allò que
diuen... No, l'aigua no engreixa, i l'aigua en gas té una miqueta de bicarbonat.
Val. Allò que diuen, engreixa més el vi blanc que el vi negre, és veritat, això?
No.
Per cuinar, girassol, oli de vi girassol o oli d'oliva?
Per cuinar, a veure, aquí una mica d'explicació. Els dos valen. L'avantatge de l'oli d'oliva... del verge, sobretot, és que té més components antioxidants i, per tant, pels fregits, en què hi ha un fort escalfament i, per tant, es poden donar processos d'oxidació que mai són desitjables, el d'oliva està més protegit perquè té aquests antioxidants naturals.
Uh-huh. El marisc és afrodisíac?
Jo crec que no. Bueno. Jo crec que el que és afrodisíac és la mariscada, no?, i l'entorn. Però no ho sé. Ja, evidentment, ja, aquí ja, no ja. Sé si hi ha components específics, jo crec que no.
Les fruites i verdures tots sabem que s'han de netejar perquè porten o poden tenir pesticides, per entendre's, eh? Però és perillós, per exemple, menjar-se una fruita o una poma sense haver-la rentat abans?
A veure, poden tenir pesticides, vale? Però poden tenir a vegades brutícia de la manipulació. O sigui, si es manipulen en les mans que no estan netes, es poden contaminar. Si no s'han rentat, o sigui, si estan a l'arbre, aquestes fruites o al terra, es poden contaminar en microbis, en virus, en bacteris de l'ambient, de les defecacions dels ocells, o sigui, hi ha vies de contaminació a més dels pesticides, i per tant s'han de rentar. Rotundament sí, s'han de rentar.
Una cosa molt curiosa, que també és una pregunta molt interessant, si és que a la nevera hem de posar la fruita?
Si la
hi ha gent que la té fora, hi ha gent que la posa dins, hi ha gent que un dia té les taronges fora, els préssecs els té dins...
Si volem que duri més, sí. Mm-hmm. Clar, perquè, a veure, són productes que encara estan una mica vius, i per tant tots els processos bioquímics, enzimàtics, si es posen a temperatura més baixa, van més lentament i per tant triguen més.
Val. La mel, és cert que és tan bona per la salut?
La mel és bàsicament sucre. Té uns components diferents del sucre, quant a vitamines i algun mineral més, però que no són exclusius de la mel, ni molt menys.
Vale.
El valor de la mel, per mi, no és tant des del punt de vista nutritiu, sinó des del punt de vista de que aporta pues, unes característiques de sabor una mica més elaborades, potser, que la sucre normal.
Posar una goteta de lleixiu per netejar l'enciam és perillós?
No. No, no, és recomanable precisament per ajudar a destruir els microorganismes. Després s'ha de rentar bé, òbviament, però no.
És dolent per la digestió menjar enciam o amanides abans d'anar a dormir?
Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. Perquè, a veure, bàsicament, això és important que se sàpiga, les verdures i l'enciam, el més del 95% és aigua. I, per tant, és veritat que hi ha una... que són riques en fibra i, per tant, això fa que la digestió pugui ser...
Bueno,
una fermentació en persones que potser no estan habituades, però, vaja, menjar fibra és lo recomanable.
Aviam, què significa en cada un d'aquests còdics, doctora? La E-U?
La E vol dir que és un producte que es fa servir a Europa. E ve d'Europa.
E ve d'Europa, val. I U?
El primer número és el tipus d'additiu. O sigui, l'U, per exemple, si no recordo malament, són els colorants, el 2 són els conservants, el 9 són els edulcorants. O sigui, el primer número indica el tipus d'additiu que és.
Val.
El segon, en el cas dels colorants, indica el color. Em sembla que el 0 és el groc, parlo de memòria, el 0 és el groc, l'U és el taronja, el 2 és el vermell. I el 3 és simplement, el tercer número és un número d'ordre. O sigui, si hi ha 3 colorants grocs, d'alguna manera s'han de diferenciar, per exemple. No,
és cert que
no tenen cap misteri, eh?
És cert que hi ha algun additiu que és fins i tot tòxic?
Bueno, s'ha parlat molt, i ja ho comentaven abans, del E330, que és l'àcid cítric, que aquest s'ha dit que era el pitjor, que era molt dolent. El E330 és l'àcid cítric, és un component de la taronja, un component normal. A veure, els additius que ara estan permesos i aquests que estan codificats, abans de fer-los servir, tots tenen uns estudis avalats per experts que diuen que són segurs, o sigui, que el seu consum de forma racional no implica toxicitat. És important dir això, és perquè, o sigui, el fer servir un additiu no depèn de l'empresa que elabora aquest producte, sinó que estan molt, molt regulats. Hi ha productes que poden portar additius i altres que no, i dintre dels productes que poden portar additius estan especificats els que es poden fer servir. I a més està especificada la dosis màxima o la quantitat màxima que es pot fer servir. I aquests estudis que deia, o sigui, perquè un additiu pugui ser emprat, o sigui, ha de tenir vistiplau, per dir-ho així, d'un comitè d'experts internacional de la FAO i de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, els que es fan servir ara, no. Sempre i quan, repeteixo, es facin servir quan toca, on toca i en les dosis que toca.
Val, parlem de l'anisakis, eh? D'aquest cuc. El problema del peix cru. Hi ha hagut un repunt, realment?
Sí, aquest és un... Em sembla que sí. Jo ara... Això s'ho he sentit també per les notícies. O sigui, el que és un problema important perquè sí que hi ha els mars contaminats en aquest cuc. I, per tant, clar, tot el que està al mar pot tenir aquest risc de contaminar-se. És un problema que s'ha de solventar necessàriament escalfant, o sigui, cuinant el producte, per tant, el problema està en el peix cru. Quan s'escalfa per sobre de 60 o 70 graus ja es mor el cuc. I si no es pot escalfar, en el cas dels boquerons, doncs llavors el que s'ha de fer és congelar i mantenir el producte congelat un mínim de 24 hores.
Sí.
Aquest és un problema que no sé si és reversible. O sigui, perquè, clar, estan contaminats els mars i no sé si es pot fer una neteja. Crec que no, eh? Ara parlo de ciència-ficció. Per netejar els mars, o sigui, els oceans.
Amb quines precaucions hem de menjar peix o carn crua? És clar, si vas a menjar en un restaurant japonès, normalment et poden donar, normalment demanes peix cru.
En el cas del peix, per lo de l'anisakis, és el que dèiem abans, o sigui, la congelació t'assegura que aquest microorganisme, que aquest cuc es destrueix. A més d'això, tant en el cas de la carn com en el cas del peix, o sigui, lo fonamental és que la matèria primera sigui de la frescura més alta possible, perquè, tornant una altra vegada al tema de sempre, o sigui, són productes rics en nutrients on poden viure microorganismes. quan escalfem un aliment, quan el cuinem, el que fem és, a més d'afavorir que es formin sabors, olors i tot això, el que fem és destruir aquests microorganismes i, per tant, estem garantint la seva seguretat. Si s'ha de menjar cru, l'important és que aquest producte sigui molt fresc o que s'hagi mantingut en unes condicions idònies de conservació perquè no hagi estat molt contaminat per aquests microorganismes que poden estar a les mans, a la manipulació. O sigui, ha de ser molt fresc i la manipulació, òbviament, del producte ha de ser higiènica. Perquè, si no, en un producte cru, si fiquem microorganismes, i en aquests que són rics en nutrients i que els microorganismes estan molt a gust, clar, si tu fiques allà, de seguida es multipliquen i llavors poden provocar la infecció, no? Si te'l menges i no has cuinat.
Un altre tema, no podem tallar menjar que s'ha de consumir cru amb el mateix ganivet que haguem tallat carn si a març no el netegem?
Per una qüestió de precaució, clar. És una norma de seguretat també bàsica a la cuina, perquè més val prevenir que curar. O sigui, si aquest producte cru, que òbviament no és estèril, perquè no ha de ser estèril per totes les raons que hem dit ja diverses vegades, el talles un ganivet, aquest ganivet d'alguna manera també es contamina. Llavors, aquests microorganismes que tu estàs portant en el ganivet, si el fa servir per un altre aliment, les estàs transportant.
Uh-huh. Es pot descongelar, pregunta l'Isabel, un aliment, peix, per exemple, cuinar-lo i tornar-lo a congelar?
La congelació és el que més destrueix, o sigui, les vitamines, i per tant, en principi, sí. Clar.
No. Sí. Hi ha, com diuen, relació d'incompatibilitats entre el grup sanguini i alguns aliments?
Això jo crec que no. S'han dit coses, però crec que no hi ha fonament científic suficient o evident per dir que sí.
El sucre blanc és perjudicial?
No. No. El sucre blanc és sacarosa. És més pur que el sucre negre, perquè el sucre moré, aquest el que té, és a més de sacarosa, altres components que li donen aquest color. El que... A veure, perillós en si no, el que sí que s'està recomanant, però no s'ha de confondre, és que no es mengi tant sucre, perquè estem sobrepassant la quantitat que es recomana que es mengi, perquè tot és bo o dolent en funció de la quantitat. Però recomanar que no es mengi tant sucre perquè ens estem passant no vol dir que el sucre en si sigui tòxic o sigui dolent. Mm-hmm. El que és dolent és passar-se en el consum de sucre, menjar massa.
Perfecte. Queden moltes preguntes per respondre. Li agraeixo avui que ens hagi acompanyat a la Mari Carmen Vidal, la catedràtica de Bromatologia i Nutrició de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per respondre aquesta quantitat de mites que hi ha sobre els aliments.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bon dia.